Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Les negociacions de la cimera del clima d'Egipte no avancen, malgrat que oficialment la COP ja s'hauria d'haver tancat. Ara mateix ningú està content amb el text que hi ha al damunt de la taula i el debat sobre el fons de compensació per pèrdues i danys ocasionats pel canvi climàtic ja no només enfronta les posicions nord-sud. També hi ha diferències entre els grans emissors perquè no tots accepten pagar. Iñaki Gili, expert en canvi climàtic del Departament d'Acció Climàtica, explica que hi ha països rics i contaminants que aspiren a cobrar perquè la llista de països damnificats es va fer fa 30 anys.
Estem parlant ja de la Xina, de Qatar, d'Aràbia, de Brasil, de Mèxic, de Sud-àfrica, de Corea. Estem parlant d'aquests països que a la llista dels anys 90 eren països anomenats pobres en aquell moment. I ells, per això hi ha moments que hi ha alguna referència a que això és en el marc de la convenció. No, no, és que soc pobre, jo estic a la llista dels pobres. Això ho ha dit, per exemple, Aràbia Saudita.
En un intent de desencallar la negociació, la Unió Europea ha anunciat la creació d'un fons econòmic, però malgrat això no hi ha hagut avanços substancials. Trànsit complicat a les carreteres catalanes aquest divendres amb un accident amb dues víctimes mortals i llargues cues a la P7 a causa de l'incendi d'un camió. L'accident a la C35 a Llinars del Vallès ha provocat dos morts, fet que eleva el nombre de víctimes mortals aquest mes a 14. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha fet una crida a la prudència davant del repunt de la sinistralitat.
Estem detectant que aquest any, aquest novembre, doncs s'ha tornat a disparar i és per això doncs que hem de donar aquest missatge de que extremem la prudència, que cada víctima és una tragèdia.
Continua el degoteig de conseqüències judicials. A l'1 d'octubre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert judici oral a l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i als diputats d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. I el Tribunal Suprem confirma la pena d'un any d'inhabilitació a l'actual delegat del govern a Lleida, Bernat Soler. Nou enfrontament entre la vicepresidenta Yolanda Díaz i l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias. La vicepresidenta ha evitat fer costat a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, en la pugna que manté amb els jutges per la llei del només sí és sí. Iglesias ha qualificat el gest de miserable i covard per posar-se de perfil, diu, quan destrossen una companya. I Elon Musk anuncia que restableix diversos comptes suspesos de Twitter, però de moment no pren cap decisió sobre el de Donald Trump. Ha fet l'anunci el dia que milers de treballadors de la plataforma se n'han acomiadat de forma voluntària. I a Lleida, dos filòlegs, Josep Maria Sala Valldaura amb La serp i la poma i Marina Miralles amb Llavors, són enguany els guanyadors dels Premis Literaris. Uns guardons d'assaig i poesia que aquesta vegada Aida Clemente s'han lliurat en un escenari molt especial, la Seu Vella.
La nau central del monument ha estat testimoni de la cita literària de l'any ponent. El guanyador del Premi d'Assaig, Josep Vallverdú, Josep Maria Sala Valldaura, ha convidat el públic a deixar-se seduir per la poesia, com ha fet ell a La serp i la poma.
La serp, per allò que té de sibilina i de seductora, podria ser comparada amb la poesia. La poesia es menja com les pomes. Si llegeixen el llibre, els vindrà moltes ganes de llegir poesia.
Emocionada, la guanyadora del Premi de Poesia, Màrius Torres, Marina Miralles, ha parlat de neguits, els del futur, però també d'esperança.
Estic molt contenta d'aquest reconeixement, però encara estic més contenta de veure que realment si plantes llavors i tens paciència, doncs tard o d'hora a la vida doncs acaba recollint-ne els fruits.
La gala, molt emotiva, ha homenatjat la figura de l'escriptor agramuntí Josep Viladot en el centenari del seu naixement.
L'esports, el Barça ha establert un nou rècord històric en convertir-se en el club que més jugadors ha portat mai en un sol Mundial de Futbol, amb un total de 17. Una fita que el club blaugrana ha assolit després de la convocatòria d'Alejandro Valde amb la selecció espanyola arran de la lesió de Gaia. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona s'ha imposat a l'Estudiantes per 87-75 i se situa líder.
Fins aquí les notícies.
Els del restaurant Caníbal parlem de la nostra veritable professió, el periodisme gastronòmic, perquè en això de la cuina som uns aficionats.
Jo sé que sembla que estem tot el dia jalant i bevent i vivint la vida loca.
Ningún periodista o crítico gastronòmico tiene capacidad para cerrar un restaurante. Los restaurantes los cierran y los sentencian la clientela que los visita.
A mí me da igual lo que piense el cocinero de turno, si le va a caer bien, si le va a caer mal.
No podem estar sempre rient les gràcies, sinó que hem d'explicar-ho tot. El periodisme gastronòmic ha servit també per això.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia. Amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio i TV3 els posem al davant de tot.
Ho tenim tot.
Per primera vegada a la història, nens i nenes participaran en l'elaboració dels nostres principals informatius i programes amb motiu del Dia Mundial de la Infància. Aquesta setmana, la seva mirada i la seva veu són les nostres. Nens i nenes periodistes per un dia a Catalunya Ràdio i TV3. A Catalunya Ràdio... Postdates.
No tinc altra autoritat que aquesta, la d'haver-me apassionat fins a l'obsessió per la vida i el destí del meu poble. De nosaltres els valencians, de Joan Fuster, 100 anys del seu naixement.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
London Calling, no, Oriol? Que sí. Em sembla molt bé, però en allò que parlàvem abans dels déjà vus, Violeta, vull dir, crec que he vist com 50 pel·lícules que en el moment en què els protagonistes van a Londres entren amb aquesta cançó i és com, per favor, busquem alguna altra cançó representativa d'aquesta ciutat.
O per representar l'esperit rebel britànic, no? De la joventut britànica, no?
Sí, sí, ho hem vist molt, però bé, un respecte per The Clash.
Un respecte a Keith Levine, que és el que s'ha mort aquesta setmana i per això li estem fent l'homenatge.
Efectivament. Fins les dues de la matinada, encara la finestra indiscreta a Catalunya Ràdio i després l'audiovisual. I, Violeta, segueixes amb nosaltres, veig? La son no t'ha pogut, encara?
Segueixo amb vosaltres.
Val. Dormim poc aquestes nits, la Violeta i jo, per motius molt diferents.
Sí, aquesta estona és l'estona que normalment estaria, diguem, intentant fer dormir a la criatura. Val. O sigui que, en el fons, no modifiquen res els meus hàbits.
Podem dir la bèstia?
No, és una bèstia encantadora durant el dia, però la nit es transforma.
Va, com els vampirs o...
I els homes llop.
Efectivament. Doncs bé, ara ha arribat el moment d'esbrinar la banda sonora Enigma d'aquesta setmana. Ara no recordo ser la Violeta de les que ho passava malament o, en canvi, ho vivia amb relax, diguéssim. No, ara. Però bé, jo crec que l'encertaràs malgrat que hi ha hagut un daltabaix, Violeta, aquesta setmana, i mira que jo pensava que era fàcil i res, ha funcionat fatal.
Però
no?
Molt malament. Tens 12 encertants només.
Una misèria.
Del títol de la pel·lícula, eh?
Doncs de veritat que jo pensava que estava xupada. Violeta, escolta.
Què, companyia? Son. Batallón médico 104, señor. Vamos a instalar un puesto de mando. Suelte esa chorrada. Cojan ustedes un arma y síganme. Tengo que eliminar estos obstáculos y abrir brechas para los carros. Los blindados se han ido a pique en el canal.
Merezco órdenes, señor. Tiene que marcharse. Tengo que volar este obstáculo.
Vamos,
veritat és que podrien ser moltes pel·lícules, aquesta escena.
Sí, però, a veure, pel tipus de conversa de trets i del de senyor que parla la veu, diguéssim. I si no, que esta banda sonora, escolteu, home. Què, Violeta?
Pel·li bèl·lica, èpica, així... Bé, jo ja m'imagino quina és.
Sí, sí, però no la diu, eh? Però la pots dir.
No, el que he de reconèixer que no m'agrada molt aquesta pel·li.
No té per què agradar-te, simplement.
És una pel·li, però, de bastant de consens, com és el Salvat, el soldat de Ryan,
Sí. Només amb el tall i la música, però, la Violeta ho
ha dit. Sí, però ha posat el tema musical, que no és exactament el que sempre es posa, eh?
No és la suite típica del John Williams, però és el tema que més m'agrada, que és l'escena que més m'agrada de la pel·lícula.
12 encertants només de Salvat, el soldat de Ryan.
I això que és una pel·li de consens, gairebé, com diu la Violeta. Les pistes, igualment, Violeta, eren: entre els intèrprets d'aquesta pel·lícula trobem a dos amics. Per què? Perquè sortien Giovanni Ribisi i Adam Goldberg, que els dos van passar per Friends en algun moment, que podrien anar a un pub amb un tercer, perquè sortia Ted Danson, el protagonista de Cheers.
Cheers.
Grande, Violeta. I entre copes, perquè sortia Paul Giamatti, també, discutir qui d'ells era el més ràpid. Perquè sortia Vin Diesel. Recordem-ho, que era un dels soldats que acompanyava.
Sí, no recordo. Aquesta ara m'acaba d'explotar el cap una mica.
Es deia Caparzo i era el primer que apel·laven del grup que acompanyava a Tom Hanks. Sí, abans, òbviament, de Fast and Furious, que és el motiu d'aquesta velocitat que comentava ara, eh?
Doncs escolta, si aquesta era la pista i has tingut només 12 encertants sentint fins i tot la música, ara et diré que només hi ha dues persones que han donat la resposta correcta a la pregunta suplementària extra, eh?
I mira que jo pensava que també era relativament fàcil, però escolta, serà que el temps m'estic tornant un polla vieja que es pensa que són coses importants, coses que ja estan totalment oblidades, Violeta.
Ha dit polla vieja?
Sí.
Ho ha dit.
La pregunta suplementària era: la ploma és més forta que la matralleta o la matralladora? Et quedes aquí? Bé, la frase típica és: la ploma és més forta que l'espasa, però en aquest cas són soldats i van amb ametralladores. Sí. Quina pel·lícula va derrotar els homes de les ametralladores? La ploma de William Shakespeare, A Shakespeare in Love, als Oscars del 1998.
T'imagines? No ho recordaves, eh? Doncs sí.
Però mira, una cosa que han contestat molt és que és més forta la ploma que la ametralladora perquè tot el que porta a la pel·lícula, és a dir, la trama de la pel·lícula és perquè arriba una carta de s'han mort 5 fills, i pensa, carai... Escrita a màquina!
Escrita a màquina d'escriure, eh?
Sí, que hi ha una serada allò de les dones que estan mecanografiant, vaja. Bé, m'ha deixat parat. Mira, fracàs total, Violeta.
De l'1 al 12, qui s'emporta el triple premi? CD, DVD, llibre, Violeta.
De l'1 al 12 s'emporta el premi al 2.
El 2, senyores i senyors, és... Vicenç Vinyes és el guanyador! Felicitats, Vinyes, que només ha dit el títol de la pel·lícula, però no ha donat la resposta correcta com a suplementària.
Doncs escolta, aquests dos han sumat aquí un punt d'or, eh? Allò han punxat tots els altres a la Lliga. Molt bé, molt bé.
Vinga, proposem una proposta nova de concurs i una setmana a temps perquè la gent ens enviï el títol de la pel·lícula. Jo us dono la pista d'entrada que diu: aquesta pel·lícula podria dir-se també Safir o Índigo, però en tot cas té música d'un compositor inexistent.
Estamos reunidos hoy aquí para honrar la memoria de un hombre y un compositor reconocido por el mundo entero como uno de los más grandes. Nadie puede aceptar que esté ausente. También pensamos en esa niñita de 5 años que le ha acompañado en la muerte.
De la proposta de concurs aquesta setmana.
Estic aplaudint. I he de reconèixer que he de dir que quan estaves donant la pista he desconnectat una mica, perdó. però amb el tall i la, mm-hmm. i la música...
Entens això de que es podria dir Saphir o Índigo?
Oh, I tant.
I que té música d'un compositor inexistent?
I tant.
Doncs bé, això és el que ens heu de dir el títol real d'aquesta pel·lícula. I a més, si voleu afegir un punt al còmput de tota la temporada pel premi final, aquesta pregunta plus. A què l'has de sumar perquè signifiqui França?
Aquesta vegada hi haurà...
Apoteosi de respostes.
Apoteosi de
tu creus,
respostes.
Sí, de veritat?
I tant.
Doncs la pista de com han de fer per enviar les respostes.
Doncs escriure'ns a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o twitter@finestracr.
Amigues i amics, és el joc de cada setmana i podeu guanyar tres coses anacròniques que nosaltres estimem moltíssim. Un CD, un DVD i un llibre.
La finestra indiscreta.
Finestrés, sentint-ho molt, o potser no tant, viatjarem amb Fernando León de Aranoa per l'univers Joaquín Sabina.
Yo creo que se parece mucho a la película.
Ens posarem maternals amb Pilar Palomero.
No dejes que nadie te haga sentir inferior.
Estranys amb el càsting de The Crown.
The Crown must win.
Rebels, amb les actrius que van desafiar Hollywood.
Don't grab women, sweetheart.
La finestra indiscreta.
Play it once, Sam.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Play.
I la tornarem a tocar pels 80 anys de Casablanca.
És que Casablanca i Mònica Randall tenen els mateixos anys. Van néixer a l'igual.
Sí, a vegades aquestes comparacions són com tan impactants, no? Sentia la cançó d'Elvis i pensava, i Tom Cruise va néixer aquell any, saps? O sigui, són aquestes coses. Bé, hem de seguir, però malauradament hem d'acomiadar la Violeta que ens deixa en aquest moment.
Feliç!
Perquè molt feliç.
Avui sap quina pel·lícula és la pel·lícula d'Enigma.
Sé quina és, i és que a part és que m'agrada moltíssim.
Doncs escolta, Violeta, gràcies per estar amb nosaltres aquesta estona.
Gràcies a vosaltres per aquesta estona i per acomiadar-me amb aquesta cançó, que també m'agrada molt.
Sí? Doncs sí. Vinga, escoltem-lo un moment. Fins ara, Violeta.
Adéu.
Hem de seguir endavant, però, i mira, precisament canviarem totalment de registre musical.
Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy.
¿Qué ha cambiado, no? ¿Cómo era este mismo momento hace 30 años?
Era bastante descerebrado. Sexo, drogas y rock and roll. Duró hasta los 50, no está mal, ¿no?
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas, haré otra vez de tripas corazón.
Doncs bé, crec que no necessita presentació aquesta veu.
No, és la carroza perfecta.
Efectivament, perquè ha arribat el documental Sintiéndolo Mucho, on Fernando León de Aranoa bàsicament s'ha fet un boyhood amb Joaquín Sabina, l'ha seguit al llarg de 13 anys i ara doncs bé, ens porta una hora i mitja, diguéssim, del millor que ha sorgit d'aquesta convivència. Una petita crítica. Fernando León de Aranoa usurpa massa espai d'aquest documental que se suposa que és dedicat a Joaquín Sabina.
Què s'està passant? Si que es facin un autodocumental i està...
O que dirigeixin sobre la seva infància, que és el que fan tots, no? Bé, és una cosa que li vaig preguntar a Sant Sebastià i bé, hi ha molt debat ara si Sabina sí o no. Escolta, cadascú que triï el que vulgui, jo us deixo l'entrevista i espero que la gaudiu, almenys. No te voy a preguntar la obviedad de qué te motivaba para hacer este seguimiento con Joaquín Sabina, porque la respuesta es obvia, ¿no? Más bien te preguntaría por lo contrario, ¿no? ¿Qué miedos tenías a la hora de empezar, si tenías, o dudas de, hostia, ¿conviene o no conviene, o cómo lo puedo hacer?
No, a ver, para empezar fue, en este caso, creo que es de las pocas veces que la iniciativa no es mía, es Joaquín el que me lanza un guante un día y me dice, me voy con Benjamín Prado y a a pensar, a discutir unas canciones para un disco, ¿por qué no te vienes? ¿No? Y si quieres te traes una cámara, si no, no, te integras en nuestra, y me pareció una oferta fantástica, ¿no? Entonces lo hice, ¿no? Me subí, son imágenes que están en el documental, ¿no? Esas primeras secuencias donde viajamos en un coche y ellos van discutiendo la letra de una canción, ¿no? Y ahí ya me siento en un lugar privilegiado, ¿no? El asiento atrás de ese coche, digo, qué maravilla estar aquí y estar asistiendo a este momento, ¿no? A alguien que le gusta mucho, yo, la música en general y la suya en particular, ¿no? Pero me gusta mucho la música también, así que lo vivo como un privilegio, ¿no? Y ahí pronto, aparte de disfrutar mucho el proceso, quizá lo que sí siento que tengo que entender es cómo se le da forma a este viaje, ¿no? Porque es un viaje muy abierto, como un río, como yo creo que no puede ser de otra forma, con Joaquín, donde hay mucha improvisación, donde hay mucho caos, un caos dulce y hermoso, pero que hay que ordenar, ¿no? Y así que pronto lo que sí creo que entiendo es que ese es el plan, ¿no? Que no haya plan, ¿no? Lo que tengo que hacer es adaptarme yo, en este caso, a su dinámica, ¿no? Y a su ir registrando, estando en momentos importantes, vivos, y luego ser capaz de contarlos, ¿no? Con lo que he rodado y en la mesa de montaje. Así que quizás ese fue el mayor reto, ¿no? Entender eso, por mi parte, que había que dejarse llevar, ¿no? Había que tener esa fluencia con Joaquín todos estos años y ir encontrando la historia, ¿no? Poco a poco.
¿Pero cuando empezaste ya hablabas de años de rodaje o qué?
No, realmente después de ese primer rodaje le acompañé en una gira por México, ¿no? Que está en la película también. Y no, eran rodajes discontinuos, ¿no? Iban sucediendo, los íbamos planeando. De repente hacía un concierto en ventas importante en una plaza grande en Madrid, y además él era consciente, lo dice en el propio concierto, que seguramente es la última vez que actúa allí. Y me parece que eso merece la pena también ser grabado, ¿no? De esa manera íbamos improvisando, ¿no? Entonces no había un plan a 3, 7 o 13 años, como ha sido, ¿no? Era, ya te digo, era dejarse llevar, cosa que para mí como director de ficción que soy es novedosa y es también complicada. Es decir, yo tenía que evitar la tentación de tenerlo todo claro desde el principio, que es lo que me suele pasar cuando hago ficción o lo que intento que pase, ¿no? Entonces, ya te digo, había un cierto aprendizaje por mi parte.
Y entonces, claro, me imagino que no estabais todo el día, por tanto, ¿quedabais de vez en cuando o tú decidías, mira, convendría o, en fin, cómo funcionaba esto?
Claro, había ese tipo de propuestas, ¿no? A veces por su lado, a veces por el mío, ¿no? Yo sé algún momento, y esto quizás hace 4 años, donde sí siento que tenemos que cambiar de marcha, ¿no? Y ahí creo que sería un momento bonito para cerrar, ¿no? Y todas esas imágenes, momentos que yo iba atesorando, ya darles forma y salida, ¿no? En la película. Entonces hace 3-4 años se aceleran, ¿no? Algunas cosas, y ya planteamos más rodajes con más continuidad, ¿no? Como en el Teatro Salamanca, ¿no? En aquel teatro donde él actuó, ¿no? Y eso sí es una propuesta mía, ¿no? Quiero que volvamos ahí, ¿no? A un lugar que marcó su carrera y que también es el comienzo de mi relación con él, porque el primer disco que yo escuché de Joaquín, yo tenía 17 años y fue ese doble en directo que grabó en ese lugar. Así que tengo, digamos, el privilegio de proponerle, oye, vayamos a ese lugar donde yo no pude estar, ¿no? Era demasiado joven, y repitamos aquel concierto como un unplugged, ¿no? Hagamos alguna canción y tengamos ahí una conversación sobre ese momento de tu vida, ¿no? Y Joaquín acepta, en este caso, él encantado la propuesta y nos vamos, ¿no? Entonces se ha ido componiendo de momentos así, ¿no? Que yo sentía que tenían mucho valor para el documental y para contar lo que yo quería contar de Joaquín, ¿no?
¿Te sorprendió descubrir que todavía se pone muy nervioso antes de los conciertos o qué?
Sí, claro, ¿no? No es algo... Sí, para mí sí, ¿no? Me recuerdo que en ese concierto, antes de actuar en ventas, ¿no? Que para él también actuar en Madrid tiene una carga simbólica especial, lo contaba él, ¿no? O sea, no solo es un concierto muy grande, es en Madrid, que para él es una ciudad muy importante de acogida, ¿no? En las ventas, que para él tiene un valor simbólico, también lo cuenta en el documental, ¿no? Y sí, efectivamente, ese día estaba muy, muy, pues eso, muy nervioso antes de actuar. Lo he presenciado otras veces, quizás ese fue el día que más, ¿no? Pero de nuevo estaba eso, ¿no? Para mí más importante que el propio concierto era ver lo importante que era ese concierto para él, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Y también no pasaba esa cosa que yo sé que pasaría con muchos artistas, que es que en ese momento te piden que no estés, ¿no? Porque o te echan, ¿no? Yo a veces decía, ¿cuál es el momento en el que me echan? ¿No? Y con Joaquín eso no pasa, ¿no? Joaquín no tiene ese pudor, ¿no? O sea, no le importa mostrarse, ¿no? Con la grandeza que ya sabemos que tiene, que está en sus canciones, pero también con ese otro lado, ¿no? Más vulnerable y más frágil.
¿Había incluso otro Joaquín cuando no estabais grabando, para entendernos, o realmente lo que vemos es lo que hay?
Yo diría que es lo que hay, vamos, no se me ocurre, ha sido un rodaje en ese sentido tan franco, tan despojado, tan, o sea, no, a veces él, yo creo que incluso olvidaba que estábamos grabando, ¿no? Es decir, muchas veces la frontera entre, o sea, que en la ficción está tan clara, ¿no? Entre la acción y lo previo, ¿no? Que son dos mundos, en este caso se diluían por completo, ¿no? Yo creo que muchas veces él se olvidaba de que estábamos grabando, porque la propia intensidad de lo que estaba viviendo o su propia personalidad hacía que se olvidara, ¿no? Que estuviera en otra cosa, en encontrar el verso perfecto, en salir adelante del mal trago, como con lo de su amigo José Tomás o en otros que hay en la película, y eso hacía que se olvidara de nosotros, ¿no? Yo creo que no, que es un retrato muy... Es muy despojado de él.
Aquí has tenido que tomar la decisión también de cuánto te muestras tú o no, de vez en cuando. Bueno, ¿cómo decidías si tu presencia en pantalla o no?
pues forma parte de ese proceso que ha sido aprendizaje, te diría, ¿no? Que es cuando yo al principio mi tendencia natural es a no estar, porque así he hecho otros documentales y porque, bueno, porque me siento más cómodo en esa posición, ¿no? Que soy el que cuenta, ¿no? No soy el... Y sin embargo, en esta ocasión también muy rápido tengo la sensación de que con Joaquín eso no funciona, ¿no? Que él me quiere cerca, o sea, que él me... A veces yo salía de delante de la cámara, ¿no? Casi de puntillas, y él me reclamaba, ¿no? Fernando, ¿dónde estás?, ¿no? Decía, y entonces me buscaba o tiraba de mí, ¿no? Y él, yo creo que él lo sentía así, no como un, como el objeto de estudio, sino como una conversación, ¿no? Como él se siente muy cómodo en la conversación, ¿no? En la vida también, ¿no? Entonces, creo que para él era más cómodo, lo sentí muy rápido, así que decidí dejar de escapar de delante del objetivo, asumir mi suerte y decir, tengo que estar aquí, ¿no?
¿Cuál fue el momento que más te gustó vivir en este proceso?
Pues es difícil, porque han sido muchos y hay algunos muy, muy intensos, también como director, como cineasta, decir, ¿cómo contamos esto, no? ¿Dónde me sitúo yo, no? Frente a esta situación a veces tan dramática, ¿no? Todo eso es interesante, ¿no? Pero mira, si me tengo que quedar con uno, yo soy muy... Me gusta mucho el primer momento, ¿no? El primer rodaje en Rota, ¿no? Que es un rodaje que hice yo sin equipo, con una camarita casi doméstica, con... Y hay algo ahí, quizá por ser el primero también, ¿no? O sea, es mi primer momento de descubrimiento en ese mundo tan... Por eso y porque es un momento donde le veo a Joaquín disfrutar mucho, ¿no? En la pantalla, donde él está... Se conecta mucho en la confianza con las guitarras, 3 de la mañana, con sus amigos, ¿no? Con 2 copas, con 3. Se conecta con lo que a él le gusta, con la pasión de cantar canciones propias y ajenas, porque sobre todo cantaba canciones ajenas, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? Verle disfrutando con canciones de José Alfredo, de Chabuca Granda, cantando tangos, cantando. Entonces me pareció un momento espectacular, ¿no?
¿Canción favorita?
De Joaquín, qué difícil. Muchas, ¿no? Yo por quedarme con una que, mira, además no está en el documental, pero me gusta mucho, te voy a decir una, te podría decir 15, ¿no? Pero una muy reciente, que es Peces de Ciudad, ¿no? Porque es una canción, no sé, más reciente, que me gusta mucho, como él dice en algún momento, no está en la película, pero me lo dijo porque habla de lo que yo quiero hablar, aunque no estoy, tenga muy claro qué es de lo que habla, ¿no? Es una canción muy abstracta, mucho menos narrativa que otras que él ha hecho. Ha hecho canciones que son casi historias, ¿no? Más narrativas, que es un... Él ha sido un maestro de eso, ¿no? Y me encanta cómo lo hace, ¿no? Me encanta cómo pone a dialogar a veces a los personajes en las canciones, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero esa, precisamente por lo contrario, por ser más abstracta y no entender muy claro lo que quiere contar, por eso me gusta, ¿no?
Mis primeros contactos musicales fueron Ana Belén y Joaquín Sabina en el radiocassette del coche de mi madre, ¿sabes? O sea que verlo expuesto así creo que tiene mucho valor realmente.
Pues nada, muchísimas gracias.
Se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la Garda Austerlitz.
Doncs aquesta és Peces de Ciutat, aquesta que mencionava el Fernando León de Aranoa. La pel·lícula té banda sonora que ha composat amb l'Eiva, que és el seu soci d'ara. Bé, moltíssimes estrenes com les últimes setmanes. Escolta, un parell, Cariño, Cuánto te odio i El atracador perfecto. Vaja, amb aquests títols paguen. Crec que n'hauríem d'estrenar menys i anar a altres bandes, però bé.
A veure, un moment, eh? Hi ha una pel·lícula, en canvi, que crec que s'ha estrenat, perquè tot d'una l'has estrenat, però no la trobo enlloc, que ja passa això també. Potser l'estrenaran dilluns. Busqueu un documental que es diu Bosco, d'Alicia Cano Menori, sobre un poble d'Itàlia de 13 habitants que se l'està menjant un bosc, i la gent d'aquest poble que han acabat a l'Uruguai. És també una pel·lícula que l'han rodat al llarg de 20 anys, més o menys, i veus com realment els castanyers s'estan precipitant damunt del poble i se l'estan menjant viu. Es diu Bosco i és magnífic aquest documental.
Doncs tu pren nota de com es fa perquè els arbres no se't mengin la casa, perquè aviat ho necessitaràs. I escolta, també necessitaràs, perquè viuràs lluny dels cinemes, tenir unes bones plataformes. 3, 2, 1.
Este mundo es muy diferente. A veces es más fácil vivir en Andalasia.
Yo no diría más fácil. Hay dragones, rebeliones de ogros y...
El año pasado todo el reino quedó atrapado en una ballena gigante. Oh.
Mare meva! No sé... He vist el pòster por ahí i és el Senyor de los Anillos una altra vegada amb el mapa... I tot això, però a més pot barrejar amb Pinocho, no? Se'l menja una balena, diu.
Sí, a veure, és una mica... Això que estàveu sentint és Desencantada, la segona part d'Encantada, aquella pel·lícula que va llançar la Amy Adams, cosa que li hem d'agrair. Però, clar, Amy Adams, necessitaves tornar a Desencantada per Disney Plus, que s'ho està quedant tot bé.
Si torna Princesa por sorpresa, tot és possible.
Doncs, per exemple, Vaya Família Claus, miniserie amb Tim Allen tornant a fer de Santa Claus, evidentment ara al Nadal, ens invadeixen. Va, una cosa...
David Verdaguer, tu tens la culpa!
Una cosa que sí val la pena a Disney+. Zen, Grogu i los Ollines, que és aquest mini documental amb Grogu, el personatge de Star Wars, i els Ollines, aquestes motes de pols que surten a l'univers de la Ghibli, que és un curt de 2 minuts meravellós. Mm-hmm. Apple TV, l'espíritu de la Navidad, bé, no falla, no. Amb Will Ferrell i Ryan Reynolds.
No sé què és pitjor, si el Mundial de Futbol o la Navidad que nos ataca. No?
Bueno. A Movistar, Punto de Mira, amb Mel Gibson i Shannen Doherty, la protagonista de Sensación de Vivir, m'imagino les coses que ens estrena Movistar, eh? O Resurrección, és aquella pel·lícula que vam veure a Sitges, protagonitzada per Rebecca Hall i Tim Roth, que el Tim Roth es quedava embarassat, no sé si te'n recordes.
Vaga,
però era una pel·lícula que no acabava
de... Aparta esta imagen de mi mente.
Que no acabava de funcionar, efectivament, no? A Amazon Prime, The People We Hate at the Wedding, és a dir, la gent que odiem a les bodes. Només per aquest títol ja em fa gràcia.
Però sí, perquè no es tenen cariño cuando te odio.
I quan surt Kristen Bell i Allison Janney, escolta, Allison Janney, un respecte. I estem sentint la música de la família Adams, per què? Perquè el dia 23 arriba miércoles, Wednesday, la nova sèrie de Tim Burton sobre la família Adams, amb Catherine Zeta-Jones fent de Morticia, no t'ho perdis. Tercera temporada ja teniu disponible The Dead to Me, que ha trigat una mica en arribar perquè Christina Applegate, pobra, li han diagnosticat una malaltia greu, però tot i així ha pogut rodar aquesta temporada final i bé, val la pena. I acabo amb el desastre, perquè és un desastre, de Slumberland, que és la nova superproducció de Netflix, El País de los Sueños, protagonitzada per Jason Momoa, que és una mena també de fantasia èpica, molt de Nadal. Bé, saps allò, tot digital, tot ho has vist moltes vegades, molt malament, i això que és del Francesc Laurent, que és un director que ha fet coses que estaven prou bé. Escolta, només queda un remei. Anem als clàssics, anem als clàssics.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És la sèrie del moment, una sèrie d'una bellesa espectacular que només els britànics saben fer. Avui us porto una de les meves debilitats, The Crown. La cinquena temporada de The Crown, creada per Peter Morgan, és una de les estrenes de l'any. L'aclamat drama històric encara a la recta final amb la penúltima temporada ambientada als anys 90. Les històries en sonen, però quins són els nous actors que interpreten els principals royals? Avui l'Alfons i jo juguem una mica i farem un examen al càsting. Spoiler, hi ha una matrícula d'honor, dos suspensos, dos notables y una probadet justet.
Este año ha sido con mucha diferencia el peor de mi reinado. Muy posiblemente de mi vida y me parece muy bien que la gente lo sepa.
¿Saber qué? ¿Que su reina está deprimida?
Que estoy hecha de carne y hueso.
Imelda Staunton substitueix Olivia Colman en el paper de la reina Elisabet II. Staunton és coneguda com Dolores Umbridge en dues entregues de Harry Potter, però és una actriu que sempre hi és, Downton Abbey, El secret de Vera Drake i Shakespeare in Love. El Regne Unit ha rebut fortes crítiques perquè els fans de Harry Potter veuen la reina com la bruixa Umbridge amb perruca.
Els fans de Harry Potter s'estan queixant sempre per tot.
Jo li poso un notable a seques. A vegades es passa quan vol ser inexpressiva.
Sé que puedo parecer un viejo gruñón, que siempre ha sentido debilidad por ti. Tal vez porque eres muy joven. Tal vez porque eres una mujer hermosa. Te tengo, cariño. Ya está, lo he dicho.
Jonathan Pryce és el nou duc d'Edimburg. Ell és tota una estrella al Regne Unit. Ha fet de papa, d'escriptor que guanya un Nobel i fins i tot de pardal suprem a Joc de Trons. A mi no em funciona perquè li falta el punt de mala llet que li donen els anteriors intèrprets Matt Smith i Tobias Menzies. Especialment Menzies, que matava amb la mirada quan s'enfadava. A Pryce jo el vull abraçar i això no està bé.
Imagina't-el interpretant a Florentino Pérez, que sempre he pensat que era l'actor ideal.
Florentino Pérez.
I no serà tan abraçable, ja t'ho dic ara.
Ai, em sap greu, però suspens rotund. No compro.
Mis padres siempre estaban con sus problemas. Mi madre lloraba a todas horas y mi padre nunca nos contaba qué pasaba.
A veure, la protagonista
absoluta d'aquesta cinquena temporada, com ja us suposeu, és la princesa Diana. El repte de trobar una actriu a l'altura era enorme. L'escollida va ser l'actriu franco-australiana Elizabeth Debicki. Ella supera les interpretacions de Watts i Kristen Stewart. On l'hem vist abans? Repàs després. Tenet, Vita i Virginia i Guardians de la Galàxia.
I també una obra maestra, una pel·lícula on interpretava amb Mick Jagger i sortia un crític d'art que es deia James Figueres. No és broma, eh?
James Figueres, com el nostre Jaume Figueres. Escolteu, aquesta Diana, matrícula d'honor, està simplement perfecta. Hi ha moments que fa por perquè tens la sensació, al fons, que la Diana està viva.
Eso no es excusa para un exhibicionismo sádico tan gratuito. Parece un matón de patio de colegio.
Olivia Williams és Camilla Parker Bowles, la tercera persona en el matrimoni, que era una multitud. Us la definiré molt clarament, l'eterna secundària britànica que ha estat també a tot arreu. Flipareu, sexe, drogues i rock and roll, Anna Carrarina i el pare.
I per mi sempre serà l'actriu del Sexto Sentido.
A mi em convenç, però sense entusiasme, perquè és el personatge més desaprofitat de la sèrie. Aprovat? Justet.
Oh, Peter Townsend.
Sí.
¿Cuánto hacía que no sabías de él?
Oh, unos 35 años.
Leslie Manville dona vida a la madura princesa Margarida. L'actriu és una gran desconeguda per a la majoria de nosaltres, però ha fet una àmplia carrera a la televisió britànica. També ha estat secundària a pel·lícules com El fil invisible i Malèfica.
Doncs mira, ja que menciones a Malèfica, mira't una pel·lícula que es diu Uno de nosotros, amb el Kevin Costner, perquè allà feia de malvada i era terrorífica.
Què dius? Escolta, jo el que t'he de dir és que no em va dir res, però al llarg de la sèrie em convenç i molt. Seré heretja, però és molt millor que Helena Bonham Carter.
Luego iremos a Capri para ver las ruinas de la magnífica Villa Iovis. Bajaremos por la costa amalfitana hasta Sicilia y con una última parada en Olbia, en Cerdeña.
Dominic West és del príncep Carles, ara rei. West és conegut per la sèrie Infidel i The Wire, però també al cinema en treball com 300 i Money Monster. West només s'assembla al príncep en els repentinats cabells i aquest és un dels grans problemes. L'actor fa un gran esforç a copiar els seus gestos, però siguem sincers, West converteix Carles en un príncep massa hot i atractiu.
M'estàs dient que suspens a West per massa guapo? És a dir, discriminació positiva o negativa? Ja no sé el que és això.
Exacte, el suspenc per guapo. La banda sonora de The Crown és bonica, però solemne, així que ara sona Nit Reial, un dels meus fons d'armari musicals. Tres comentaris. Em declaro fan dels mocadors de cabell, del Thames Cons i de John Lee Miller fent de John Major.
Doncs jo em quedo bàsicament amb el capítol que presenta la família Alfayet, que és realment exòtic i una joia dins d'una temporada que ha estat una mica més discreta.
Què opineu vosaltres de The Crown? Esperem amb candeletes les vostres opinions a finestra@catradio.cat, també al Twitter i al Facebook. Escolta, Alfons, i el capítol 7, aquell de la BBC, a tu què et sembla?
Em sembla bé, el que passa és que ja em recorda cosetes que hem anat vist.
That's all, folks!
Xa, finestra i xa, xa, xa. Cha-cha-cha. 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 Cha-cha-cha.
¡Oh, santo cielo! Se ha caído la tomatera.
Así es, pero...
Lo lamento de verdad.
No se preocupe, no es nada.
¿Nada? Yo sé cómo ha puesto la silla. Se la pagaré, claro. Y ojalá no sea una de esas piezas de anticuario que tanto cuestan.
¿Qué va? Es una silla baratísima.
Ai, quina combinació, eh? Marilyn Monroe i John Carpenter. Perquè fenomena, aquesta setmana tenim demà dissabte a les 3:10 del migdia Assalto a la comissaria del Distrito 13 i, en canvi, dimarts La Tentació en Vivi arriba a les 4:10. També aquesta setmana podeu veure Els Solaris de Tarkovsky, el Yakuza del Sidney Pollack, curiosíssim, La gata sobre el tejado de Zinc, Easy Rider o Atraco Perfecto de Stanley Kubrick.
És una combinació absolutament despietada. No hi ha una cohesió ni una coherència, però brilla tot, eh?
Doncs me n'alegro, que t'agradi.
Això pel que fa a Fenòmena, pel que fa a Filmoteca. Ens hem de posar una mica wagnerians, ho sento, eh? Però, clar, és la mort de Siegfried i és el nom que té la primera part dels Nibelungs de Fritz Lang, 1924, 1925.
És la que dura 4 hores o 5 hores?
Doncs com a mínim 8. Però només la primera part, eh? De moment, divendres a les 8 de la tarda, primera part, hareu d'esperar el dimarts següent per la mort de Krimilda, perquè aquí tothom palma, com està manat, per entendre'ns, i és la gran recomanació, perquè jo vaig veure al Liceu de Barcelona tots els Nibelungs de Fritz Lang i realment va ser una experiència mítica i memorable. A banda d'això, Manuel de Oliveira i l'alternativa que presentàvem fa un moment, perquè no parem de microfestivals, homenatges, presentacions, per exemple, el CCCB.
Centenari del Jonas Mekas, que aprofiten per fer una projecció d'una pel·lícula molt important.
As I Was Moving Ahead Occasionally, diari audiovisual del 2000 que dura 288 minuts, o sigui, wagnerià també.
Reserveu hores, us ho explica la Glòria Vilches de l'Excèntric, que porta aquest tema.
El diumenge 27 projectarem a l'auditori del CCCB As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, de l'any 2000, muntada a partir de les gravacions domèstiques acumulades al llarg de 50 anys de vida. Dura 288 minuts, crec que això són més de 4 hores. Farem un parell de petites pauses, es podrà entrar i sortir i evidentment no és obligatori veure la sencera, però els que l'hem vista podem dir que l'experiència és realment meravellosa, intensa i gratificant.
Està bé que ens doni permís per no veure la sencera, però no, home, si hi aneu, aprofiteu i veieu la sencera. Però escolta, què diu el Jonas Mekas de tot això?
Que no sap el que és el cine, però que no va parar de fer cine tota la seva vida.
Nobody knows really where art...
Ningú no sap on comença o s'acaba l'art. No puc ni saber si el cinema és un art. Puc parlar de la història del cinema, de les pel·lícules que tornem a veure una i altra vegada. Això són els clàssics. Però parlar de l'art és molt pretensiós, no té cap sentit. No puc parlar de l'art. D'això no en sé res.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Unsere Truppen werden morgen früh in die Stadt einmarschieren.
¿Qué demonios está diciendo?
Es la Gestapo. Dicen que esperan entrar en París mañana. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
Dèiem abans, la pel·lícula que té la mateixa edat que la Mònica Randall i que tu no suportes, malgrat que té aquestes frases... Cada 5 minuts n'hi ha una frase memorable d'aquestes. I Humphrey Bogart, l'home que mai va ser jove, segons la Violeta Covachis.
Sí, que ha hagut de marxar i la trobem molt, molt, molt a faltar, però, en fi, de tota manera... algun dia tindré un debat amb ella sobre Casablanca, perquè dubto molt a veure si li agrada o no, perquè sempre em surt per peteneres la Violeta.
Jo crec que no fa pinta d'agradar-li, no sé per què. Però vaja.
Casablanca es va estrenar el 26 de novembre del 1942, fa 80 anys, a Nova York, però és que el 22, dimarts vinent, va ser el dia que va ser presentada a la crítica fa 80 anys. El Tívoli Barcelona no arribaria fins al 1946 amb totes les referències antifranquistes no tallades, sinó mal doblades, de manera que no deien el que deien els personatges.
Ah, o sigui que potser algunes de les frases memorables eren gràcies als censors.
Exactament. I la pel·lícula no va guanyar l'Oscar fins al 1944, perquè es va presentar a Nova York el 42, però els Oscars diuen que el que val és l'estrena a Los Angeles.
Clar.
I a Los Angeles no es va estrenar fins al gener del 1943 i va trigar un any més a guanyar l'Oscar de la millor pel·lícula, per cert. Pel·lícula, director i guió. Ingrid Bergman no va ser ni finalista a la millor actriu per aquesta pel·lícula.
Vergonya.
Parlem de clàssics i parlem també de dones clàssiques del cinema. Ara sí que, al fons, amigues i amics, sé que parlarem d'una dona que no sona a la majoria de la gent. Maria Casares, que va néixer el 21 de novembre del 1922 a La Corunya. Per tant, dilluns que ve és el seu centenari, és morta. La filla de l'últim primer ministre de la República, que era Casares Quiroga, van haver de marxar a l'exili, immediatament, evidentment, i es va passar 40 anys a França sent una reina del teatre francès, a Avinyó contínuament, dirigida per Jean Vilar, interpretant personatges amb Gerard Philippe, fent de tot absolutament a favor dels espanyols que s'havien refugiat a França, i a més rodant pel·lícules molt interessants, com Les Enfants du Paradis, de Carnet, Les Dames de Joie de Boulogne, de Bresson, La Chartreuse de Parme, de Christian Jacques, o L'Orfeu, de Jean Cocteau. Una autèntica reina que no va tornar a Espanya fins al 76 per estrenar El Edificio de Rafael Alberti. I uns anys més tard, poc abans de morir, la va entrevistar Joaquín Soler Serrano en aquell A Fondo meravellós de Televisió Espanyola i li va demanar per l'amor de la seva vida, que era l'escriptor Albert Camus, l'autor de L'Estranjero i La Peste.
Es decir que para mí es el encuentro, que se llama El Encuentro. En fin,
con él todo tenía sentido, ¿no?
Todo tenía sentido y luego era, no se sentía uno solo. Bueno, él era muy fraternal, era muy fraterno, era alguien realmente con así, en general. Era
extrovertido, muy, cordial.
Sí, cordial, pero verdaderamente cordial, por curiosidad profunda. Y por simpatía profunda y por compasión profunda. Y, pero el hecho de encontrarlo, además nos parecíamos en algo, mucho. Y, había, él tenía cosas que yo no tenía y que eran complementarias, y quizá lo contrario quizá fuera verdad también. Y luego había también toda una parte de nosotros que reaccionábamos exactamente de la misma manera. Y naturalmente eso hace que es el encuentro, el gran encuentro, en fin. Y yo creo que aprendí con Camus, fuera de mis padres, que puede uno no estar solo en el mundo, porque siempre pensé que estábamos solos. Y él, con él, supe que no se podía estar solo. Además, nunca volví a estar sola. Aún desde que se murió, nunca estuve sola.
Los muertitos de Gurina.
I am vengeance. I am the night. I am Batman!
Am I blue? Am I blue?
Oh, que maco t'ha quedat, eh?
Però el contrast és xulo, no? I ara va, delicadet, Kevin Conroy cantant aquest What I'm Blue. Kevin Conroy, la veu de Batman animat a partir dels 90 i també en els suports digitals i els videojocs, etc.
Diuen que el millor Batman, en realitat.
En realitat, diuen que sí, 66 anys. Amic íntim de Robin Williams i de Mark Hamill, que va fer la veu del Joker moltes vegades amb ell al costat, no? Multipremiat per l'Acadèmia del Doblatge Americà. Bé, és el mort més interessant d'aquesta setmana al costat de Sven Bertil Taube, actor suec de 87 anys, amb una carrera internacional curta. Sí que va fer Upstairs, Downstairs, però Muñeques Ahorcades, El Llegado de l'Àguila i Juego de Buitres, o avui dia no diuen gaire cosa pràcticament a ningú.
Mira, El Llegado de l'Àguila la van passar fenomen fa poc, això sí.
I també va sortir al Jerusalem de Billy August. També us podem parlar de la mort de Robert Clary, als 96 anys, actor d'origen francès, que es va fer celebèrrim el paper de Louis Le Beau, és a dir, el bonic, de la sèrie Els Herois de Hogan, al 65, i dos mites del cinema de la Índia. Krishna ha mort als 79 anys, d'actor i director amb honors nacionals del cinema Telugu, i Pappu, mort als 44 anys, el director de fotografia de referència del cinema Malayalam. Va. Tot de la Índia. Doncs no són elefants, eh?
No Krishna, són Krishna i Pappu, pobrets.
Si no ho dèiem nosaltres, no podia ningú. Dir ningú.
Doncs escolta, un mort més, perquè va morir el 2007, Maurice Flitcroft, que és el personatge de la pel·lícula El Gran Maurice.
De donde soy, el único trabajo que había era en los astilleros. Por supuesto, yo tenía otras ambiciones. Muy pronto todos mis sueños quedaron en suspenso. Y entonces todo cambió.
Y lo consigues. Esto demuestra que con voluntad puedes conseguir cualquier cosa que te propongas.
Yo no escogí el golf. Más bien el golf me escogió a mí. Era el destino.
Doncs és l'última estrena que us presentem d'aquesta setmana. És una història real sobre, bàsicament, un home, això, que als anys 60-70, obrer, va decidir que volia ser campió de golf, així per la cara, i no en tenia ni idea, però tot i així es dedicava a colar-se a tots els...
Era un ocupa dels camps de golf.
Els tornejos, aquesta cosa tan selecta, se suposa, i de classes altes, i ell va aconseguir infiltrar-se diverses vegades per participar en tornejos i es va convertir en una llegenda, no?
D'alguna manera. Una pel·lícula simpàtica, tot i que quan dius una pel·lícula simpàtica immediatament te n'adones que no és una gran pel·lícula, però bé, no és simpàtica.
És simpàtica, que ja és alguna cosa.
I Mark Rylance sempre està molt bé, eh?
Mark Rylance de protagonista, efectivament. Doncs el seu director, el Craig Roberts, va venir al BCN Film Fest fa uns quants mesos ja, i escolta, dic, la pel·lícula es deixa veure, no és res de l'altre món, però parlant amb el Craig Roberts em va caure molt bé. Escolta, un tio que ho explicava tot molt bé.
Jo no coneixia aquesta història. El meu pare jugava a golf, per tant, sí, n'era conscient que això va passar. Quan vaig llegir el guió, em va sorprendre moltíssim, tant que fos una història real, que vaig investigar una mica i va trasbalsar totalment. Per tant, vaig pensar... he de fer-ho.
Sí, de fet, és una d'aquelles històries que, si te l'expliquessin com a ficció, diries això no és possible, no? I, per tant, et fa pensar com és possible.
That's the thing, and also when you're putting the script together, també quan estàs estudiant el guió, potser de vegades hi ha coses que sembla que són massa surrealistes, tan d'un altre planeta, que de vegades el món real no guarda relació entre la ficció i la realitat. Per tant, hi havia una línia vermella, no?, entre pensar, bé, això és veritat i això és impossible.
Expliquem una miqueta aleshores com van desenvolupar, és a dir, hi havia moltes gravacions del personatge per saber com es comportava, això també de cara al Marc, com ho podia treballar ell.
There weren't too many, if I'm totally honest. No n'hi havia gaires, un parell de vídeos a YouTube, vam començar a aprofundir una miqueta més, vam aconseguir un parell més, però al Marc li agrada preparar-se, ficar-se a la pell del personatge, i va anar a Barrow in Finesse, que és d'on ve el Morris, i va passar uns dies amb l'únic fill del Morris que encara està viu, el James, i va passar uns dies amb ell, van revisar la història del Morris, anècdota, i allà és on es va produir la feina de veritat.
Parlem-nos una mica del Marc, perquè, clar, és un actor que el vam conèixer generalment a partir de la pel·lícula de Spielberg, que és una pel·lícula molt recent, i ell és un veterà, en canvi, no? És un actor, aleshores, que del que encara tenim molts interrogants de com és com a persona, perquè sembla un tio molt tímid, no?, que es deixa veure poc en els mitjans, etc.
Well, I think Marc's possibly, you know...
Crec que probablement... No, probablement, però el Marc és un dels millors actors del món. És conegut per molt de Shakespeare als Estats Units i molt de teatre, i crec que ha començat a fer pel·lícules amb el Phil Bongen, i és increïble com s'adapta, perquè és un mestre del seu ofici. I sí, crec encara tenim molt que esperar d'ell. Ens sorprèn amb els personatges que representa. És camaleònic, canvia constantment. Quan estàvem preparant aquesta pel·lícula, podíem haver escollit algú més acostumat a la comèdia, no? Però ens preocupava que fos massa directe, i volíem un actor de veritat com el Marc, que podia fer comèdia i drama alhora.
Va necessitar aprendre a jugar a golf, o donades les circumstàncies no era tan important?
It's interesting because
és interessant perquè ser dolent és una cosa, però ser sempre dolent amb els cops has de ser bastant bon. Per tant, sí, va practicar una miqueta, va aconseguir uns pads, va practicar a casa, va anar als camps de golf, sí, s'hi va investir. I ho va aconseguir.
És curiós això que diu, perquè, per exemple, a les curses ciclistes, ser últim té un prestigi, però
perquè la gent no faci trampes, s'estableix un temps, és a dir, no pots superar un temps per etapa perquè si no et desqualifiquen. Per tant, és un art, d'alguna manera, no? Controlar com ser el pitjor per rebre aquesta atenció mediàtica. Ho dic perquè moltes vegades és millor ser pitjor que ser l'últim, que no quedar entremig.
Yeah, well, I suppose that's why he got a lot of attention, Morris, because he was...
Sí, suposo que per això va rebre tanta atenció al Marc. Perquè era l'últim, en certa manera, quan va arribar a l'Open i quan jugava golf. Però el que més m'agrada és que comença molt malament, però quan arriba al nouè forat tothom l'està animant i seguint i aplaudint.
Creu que seria possible aquesta història, ara mateix ho dic per la diferència de control mediàtic que hi ha?
Sí i no. No crec que aconseguiria entrar com va entrar,
però
si ho aconseguís encara seria més popular.
No, I think, you know, he's, you know, the way the internet and social media works now, I think
com funciona ara internet i les xarxes socials, si Morris fes el que va fer, la manera immediata, el vídeo d'ells es faria viral a tot el món.
El golf, almenys per als que no el juguen o no practiquen això, sempre s'ha vist com un esport una mica elitista, no? Una mica de pijos, que s'acostuma a dir. Ho dic perquè, a la vegada, el fet que ell treballés en una fàbrica i tot això, m'imagino que hi havia una mica de batalla de classes, no? De veure algú dels seus infiltrat en aquest món.
Yes, there is. And I was very aware of that.
Sí que n'hi ha i en soc molt conscient.
I think it's a really important part
of que és una part
DNA,
important del seu ADN i de l'ADN del Morris.
I look at the movie like,
miro
like,
i veig la pel·lícula com aquesta típica pel·lícula de fins a quin punt et toca la loteria quan neixes, no?
I they're given,
les probabilitats de que caiguis en una família o una altra. Però jo no volia...
oversaturate the movie with the class.
Sobresaturar la pel·lícula amb aquesta guerra de classes. Volia que hi fos, però no volia reduir el Morris a només això, només reflectir el seu optimisme i qui era.
És curiós que digui això de la loteria, perquè el que és increïble és que dins d'aquesta família també hi havia els dos campions, no? Els dos fills que eren campions del ball disco. Aleshores, es veu aquesta filosofia a la família de seguir els teus somnis, però mentre un era una mica un desastre, els altres en canvi eren els millors del món, però el que importa és intentar-ho.
Always, and that's the one thing I've learned from Morris.
Sempre, i això és el que he après del Morris.
I will now be more of a doer.
Ara vull ser molt més atrevit. Si tinc una idea, si la vull seguir, i quan l'ansietat arriba i em diu que no, li diré fora. I intentaré pensar més com el Morris, somiar. I no només somiar, sinó fer. Que això és el que va fer el Morris.
Dues escenes molt concretes. Una, la primera escena que ell s'imagina jugant a golf, que dona com les voltes al món molt ràpid i s'acaba convertint el món en una pilota de golf. I la segona, la que ell s'obre la jaqueta al sortir de la fàbrica i té sota l'uniforme del golf. Són dues escenes de Superman.
Yeah, there's a few more. There's his number plate on his car is Clark Kent's Kryptonian name.
I... Kal-El?
El nom que té a la targeta, no? Que és críptic. I té el mateix gos que Clark Kent, que el Superman. I vam dissenyar
el
vestit de golf de Morris com un vestit de Superman i amb els mateixos colors, o sigui que sí, vol ser un guinyo al Superman. El Morris jo el veig com un superheroi i el seu superpoder és la seva confiança. Per tant, per mi hi havia aquesta broma de que potser era Clark Kent que havia baixat i és un extraterrestre que pot fer qualsevol cosa. Si la tornes a mirar, veuràs que hi ha moltes pistes que t'indiquen que és el Clark Kent.
Great eye, though, to notice that stuff. Yeah, it's good.
Molt bé, de saber tot això.
Ok, thank you. Com qui no vol la cosa, hem arribat al final.
Hem fet dues hores de Freestyle Indiscreta i mira, tan amples. Gràcies, per escoltar-nos tanta estona. Però aquí no marxa ningú, eh? No m'has preguntat prou per l'audiovisual avui, Alfons.
Dos vegades, si vols, t'ho repeteixo, tot i que en 5 minuts comença l'audiovisual, però vaja.
Bé, d'aquí 5 minuts, efectivament, continuarà el campionat entre Nino Rota amb la Dolce Vita, John Barry amb la Letra Escarlata, Alex North amb Sangre Sàvia i Jos de Lerri amb Agnès de Dios, perquè avui va de pagans i divinitats. De manera que llanceu-vos a la piscina, farem una mica de música i cantarà Yves Montand, una mica de Delery, que sempre ve de gust, d'acord? Saps per què es diu Yves Montand?
Per què?
Perquè era italià i es deia Ivo Livi, i la seva mare li deia sempre Ivo Montand!
Toujours vécu au milieu des chats. Bizarrement depuis
sempre he viscut envoltat per gats. Des de la meva infància sempre hi havia gats a casa. Alguna vegada gossos. Gossos arribats per accident, com a l'època de l'Èxode, on un em va seguir centenars de quilòmetres. Un Sant Bernat... No, perdó, era un Terranova. Aquell gos l'havia trobat, li havia donat de menjar enmig d'un pànic abominable, i com que me n'havia d'anar de Calais a Roubaix a peu, em va seguir. Extraordinari. No em va deixar mai més fins a la seva mort. M'encanta la independència, de qualsevol gat, sobretot, amb aquest aire simpàtic davant de la càmera, però en realitat se sent com Greta Garbo. Fuig de les càmeres.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans cri égare, elles vous reviennent en mémoire.